Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us informa Laura Polo Dalfo. El preu de la llum caurà demà per sota els 2 euros en l'últim dia d'un any on s'ha fet rècord de preus. En concret, el preu de la llum se situarà en 1,82 euros el megawatt hora sense el topall de gas. Aquest pujaria fins als 40 euros, 20 vegades més car. El preu de demà està lluny dels 140 euros que es va pagar el mateix dia l'any passat. Amb tot, serà el dia del 2022 amb la llum més barata i l'import més baix des del 31 de gener del 2021. La caiguda del preu de la llum dels últims dies s'explica per la major generació d'energia renovable, sobretot eòlica, i les temperatures més suaus del que correspondria en aquesta època de l'any. Més coses, Pimec ha demanat estendre la bonificació dels carburants també a autònoms i les petites i mitjanes empreses que utilitzin de manera habitual el vehicle en el seu negoci. La patrona l'ha enviat una carta a la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, amb aquesta demanda, i és que a partir de l'1 de gener s'acaba la bonificació de 20 cèntims per tothom i només serà per als professionals del transport. Canviant de tema, el dispositiu policial de Barcelona per cap d'any tindrà 800 agents de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana i posarà especial atenció en la prevenció d'agressions sexuals, furts i robatoris amb violència i baralles. Ho detalla la comissària en cap de la Regió Metropolitana de Barcelona, Marta Fernández.
Hem de garantir prevenir els delictes contra el patrimoni, furts i robatoris amb violència i intimidació, però és importantíssim i posem el focus en els delictes contra la llibertat sexual. Així mateix hi posarem el focus en el control i en la prevenció i en l'evitació de tinença i ús d'armes blanques.
I és que hi haurà controls d'armes blanques i vidres a plaça Espanya. Segons han explicat els dos cossos policials, l'operatiu es desenvoluparà principalment en aquest punt, on l'únic accés possible serà per les torres venecianes, on hi haurà controls d'accés per gaudir de les campanades i el piro musical de Maria Cristina. L'Ajuntament preveu una assistència similar a la del 2019, quan s'hi van concentrar 94.000 persones, i esperen que quan s'acabin els focs la gent abandoni l'espai. L'oci nocturn, per la seva banda, espera fer ple aquest cap d'any tant en discoteques com en bars musicals. Els responsables de les sales esperen que l'última nit de desembre permeti tancar l'any 2022, que va començar marcat per la pandèmia, però que ha acabat sense restriccions i amb moltes ganes de festa. Així ho ha constatat el president de FECASARM, David López.
Llavors, diguem que aquesta campanya, en el seu conjunt, és la primera campanya després de la pandèmia on ja no queda cap restricció i que, per tant, doncs, la gent està passant una mica el que va passar a l'estiu, no?, que bueno, vol tornar-ho a celebrar i tornar-ho a celebrar pues, amb la família i amb els amics, no?
De fet, tot i l'escalada de preus, la venda anticipada a Barcelona i Rodalies ja s'ha disparat i ja hi ha el 75% de les entrades venudes amb previsió d'exaurir-les abans de demà a la nit. I en els esports, Xavi Hernández ha confirmat la presència de Robert Lewandowski demà al derbi contra l'Espanyol després que li hagin concedit la cautelar a la sanció de 3 partits.
Pensant en l'Espanyol, doncs lògicament era una baixa molt important. Nosaltres estem contents, però clar, tampoc sabem com quedarà la sanció. Representa que queda en stand-by, diguéssim, no? No hi ha sanció, hi ha una cautelar i hem d'esperar com queda la sanció. Veurem, esperem que la redueixin.
Per tant, no se sap encara si el polonès hi serà de cara als propers partits. Una altra revelació que ha fet el tècnic del Barça en roda de premsa és el nom del quart capità, que serà Marc-André Ter Stegen. El derbi es juga demà a les 2 del migdia. I el govern de Brasil ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort de Pelé, que ha mort aquest dijous als 82 anys per un càncer de colon. La capella ardent s'instal·larà dilluns a l'estadi de Santos, a São Paulo, i el funeral es farà dimarts en un acte íntim per a la família. Edson Arantes do Nascimento és una llegenda pel món de futbol, és el màxim golejador de la història i l'únic futbolista que ha guanyat 3 mundials, també el més jove a aconseguir-ho amb només 17 anys. Aquests són el de Suècia, el 58, on Brasil va guanyar la final als anfitrions per 5-2 i on ell va fer un hat-trick, el segon el de Xile al 62 i el tercer el de Mèxic al 70, que els va viure des de la banqueta lesionat. Pel que fa al femení, Alexia Putellas fa un pas endavant en la recuperació de la seva lesió i tanca el 2022 corrent sobre la gespa. La capitana del Barça ha fet carrera contínua en l'última sessió de l'any. Putellas porta lesionada des del juliol, quan va trencar-se el lligament encreuat del genoll esquerre. El seu repte és reaparèixer abans que s'acabi l'actual temporada. I en bàsquet, el Joventut ha guanyat el Betis en el seu últim partit de l'any 91-83. Avui, derbi català a la Lliga CB entre el Manresa i el Girona a les 9 i el Barça juga a l'Eurolliga contra l'Estrella Roja a les 7. Pel que fa al femení, les blaugranes a la mateixa hora es troben al Gran Canària. Això és tot per ara. Tornem amb més notícies a les 5.
Acompanya el teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Orgull per acompanyar-vos en el vostre viatge. Orgull per renovar la nostra flota amb la compra de 97 nous trens. Orgull dels nostres 400.000 viatgers diaris, que en un futur proper seran 600.000. El 2023 continuarem treballant per a tu. Bon viatge nou. Rodalies operat per Renfe. Transformem Rodalies. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
Benvingut a l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915 elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. 100 anys d'artesania familiar que ha estat valorada amb moltes medalles d'or.
Aquestes festes, un cava elaborat de les primeres premsades de raïm. Cava Canals i Munner. Un cava que ajuda a quedar bé.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. El bar. Una entrevista diferent.
Anem cap a la bodega bar de Bartolí, del carrer Vallespí, del barri de Sants de Barcelona, i avui parlem, ni més ni menys, que amb un referent del periodisme i amb un referent del feminisme. Només cal escoltar i aprendre. Natza Ferrer.
Mai, com cada dimecres a aquesta hora arrenquem la caravana desplaçant-nos fins a la mítica bodega Bartolí del barri de Sants de Barcelona. Avui ens acompanya una de les referents clau del feminisme català, Natza Ferrer. Ella és la petita de 6 germans i la gran de la seva família, escriptora, comissària de l'exposició Feminista Vies de Ser, autora de l'obra de teatre IF, L'últim desig, treballa i ha treballat en diversos mitjans de comunicació i també acaba d'engegar la segona temporada del seu podcast El Nou Paradigma, conjuntament amb Judit Martín. Segons diu, li queden moltes coses per fer, però ella es quedaria mirant una llar de foc encesa sense fer res a l'hivern. Avui, però, la convidem a la caravana per prendre alguna cosa, per escoltar-la i, sobretot, per aprendre'n. Natza Ferrer, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has decidit prendre un cafè amb llet, eh?
Sí, he decidit prendre un cafè amb llet, no sé per què, perquè ja porto prou cafès, però, bueno, en fi.
Amb qui aniries a prendre un cafè amb llet? Amb un senyor que vol aprendre o amb un fals aliat?
Ostres, amb cap dels dos. O sigui, no, com que no has dit que era vida o mort, amb cap dels dos.
Si
mai.
Fos de vida o mort.
No, si fos de vida o mort, mort.
Què és el pitjor d'un home que s'autoproclama aliat feminista?
Això, que s'autoproclami aliat feminista. No s'han d'autoproclamar res. S'ha de ser i s'ha d'exercir. No cal anar... Estem molt cansades ja de que els homes es vagin autoproclamant tot el sant dia. Ja els hem sentit prou, ja sabem que són estupendos, però no cal que s'ho vagin dient cada dos per tres.
Va, de seguida parlem de feminisme abans, però aquesta setmana estreneu amb Judit Martín, segona temporada del podcast del Nou Paradigma. Quina valoració en feu de la primera?
Ah, estupendo, o sigui, el podcast és boníssim, nosaltres som boníssimes, la gent troba que està molt bé, i no, bromes a part, ha sigut una experiència genial, per això repetim. Teníem la prova aquesta de la primera temporada, de saber com ens aniria, quina mena de parella formàvem jo i la Judit, que ja m'ha explicat que ens coneixíem de la ràdio, però no ens coneixíem molt profundament, i per tant això era una prova de foc per totes dues. Per tant, el resultat ha estat molt bo a tots els nivells i sobretot hem assolit el que volíem, que era fer una cosa de riure en la que nosaltres, primer nosaltres, riguéssim molt fent-la i després transmetre aquest riure cap enfora.
I trobarem novetats en aquesta segona temporada?
Sí, novetats. Allò que es diu novetats molt especials. Sí, tots els lemes, aquests cutres que s'utilitzen. Hi haurà moltes sorpreses, doncs hi haurà moltes sorpreses.
Que és fresc.
Sí, fresquíssim. Tot lo fresc que podem ser dues dones entre 40 i 50 anys.
Es publiquen llibres com El que no t'expliquin contes, Curs de feminisme per microones, O tinc algunes certeses i molt dubtes, aquest és l'últim. Fas el podcast, escrius a l'ara. Tens la sensació que malgrat haver deixat la ràdio, no pares?
Sí, això és una cagada meva, t'he de dir. Sí, perquè la intenció d'haver deixat la ràdio realment... Ara, quan has dit totes aquestes coses que he fet, dic, hòstia, em puc morir tranquil·la, ja n'he fet moltes, així, vistes en grup, perquè jo no les veig en grup, les veig amb el pas del temps. Però sí que tinc la sensació que aquella idea en la que jo vaig expressar-me que necessitava parar i tal, no ha sigut una parada com la que jo m'imaginava. Culpa meva, també. Culpa meva i del sistema, no?, que et fa angoixar si desapareixes del tot. Però sobretot culpa meva, perquè la decisió al final... L'última, no? Jo crec que som també molt responsables del que triem i, per tant, no ho he fet molt bé, però encara tinc oportunitats de rectificar.
Això t'anava a dir, amb la militància, ja sigui feminista, ja sigui d'esquerra, ja sigui independentista, si no hi ets, desapareixes?
Amb la militància, el problema de la militància és igual si desapareixes tu. La qüestió és que la militància es mantingui per altres bandes. Però sí que és veritat, ara que has anomenat tot això, que jo sóc molt activista i, per tant, dedico molt de temps a fer coses des del meu punt de vista per millorar el món, sí, demana molt de temps i sobretot has de saber això, que la teva importància és relativa. Per tant, també en l'activisme, en el moment en què veus que hi ha altra gent que se n'ocupa, també tu pots relaxar-te una mica. Sí que és veritat que cada veu és cada veu, no? Però la meva no és imprescindible, naturalment que no.
Malgrat tot, trobes a faltar la ràdio?
No. Malgrat tot, què vols dir? No.
Malgrat que no pares?
No, justament no. Realment el ritme de la ràdio i el que feia jo a la ràdio, tot això no ho trobo a faltar. Reconeixent que ha sigut la millor etapa laboral de la meva vida i que és la feina que he tingut i tindré més bona de la meva vida, però no la trobo a faltar. I ho dic molt sincerament, ho notes, és a dir, no tinc una ansietat ara que palpa el micròfon, tot i que no callo, però això ja és una cosa natural meva.
Deia que publiques articles cada setmana al diari i ara, el darrer article, publicaves el següent. Guapa, crida cada matí, amb la mirada li repassa el cos de dalt a baix, se la follaria. No té cap intenció de tenir-hi una conversa, només de follar-se-la. Ell a ella. Ella no cal que faci res, només cal que posi el cos, com el posa cada matí que surt a casa i l'ensenya a tothom. No se n'amaga. Per això ell considera que li pot llançar una floreta. De fet, està convençut que ella ho espera. Encara ni se'l mira quan ell crida. Les dones que estan bones són massa cregudes, pensa. Però en realitat se li fot com sigui. De fet, l'excita que vagi de dura. Li agraden les dones fortes, el posen calent. La setmana passada va veure com sortia de casa seva amb un altre home. Aleshores, no li va dir res. Que bèstia.
És així.
I com passa cada dia, això, no?
És així. La idea era... d'aquest article era, no?, que es titulava Històries de violència, era justament veure què és el que ens passa diàriament a les dones i la impunitat amb la que això es fa, no? Que és, per més que ho denuncis, per més que insisteixis, continua passant. I pensa que en molta part d'aquests articles, moltes vegades, en lloc de les mostres de solidaritat que esperes, sempre hi ha exageres, no tots els homes som així, els clàssics, no? Els ofesos de torn. Sempre hi acaben sent que troben que t'has passat de voltes i això. M'agradaria a vegades que aquesta gent tingués l'experiència que nosaltres, les dones, tenim a la vida.
Precisament ara que s'han publicat dades sobre l'increment de violències masclistes, de fet, segons dades de l'Hospital Clínic de Barcelona, han crescut en un 50% les agressions sexuals. Tot plegat entre la població més jove, com veus el feminisme?
Més necessari que mai, però és que sempre ho ha estat i quedarà molts anys perquè sigui necessari. Per tant, aquesta sí que és una lluita en la que no s'hi pot renunciar. Nosaltres, la meva generació, no veurem tots els canvis que tenim al cap i que ens agradaria assolir, però justament sí que el feminisme continua sent el moviment polític més important que hi ha actualment a nivell mundial. I aquí hi ha un relleu generacional molt interessant. Per tant, jo en aquest sentit estic molt tranquil·la. També és veritat que vivim uns temps fosquíssims en el que pràcticament tot està tirant enrere. Per tant, són aquestes lluites que hi han de ser justament en aquests moments difícils.
Ara em deies, pràcticament ha estat tot tirant enrere, ja que estem parlant de feminisme. Què et passa pel cap cada cop que una dona interpel·la una altra dona, com va fer Carla Toscano de Vox a Mirena Montero al Congrés?
És que estem parlant de l'extrema dreta. Una dona d'extrema dreta és una dona masclista per definició. L'extrema dreta és masclista per definició. A mi el que em sorprèn és la sorpresa. És com l'imbècil aquest del Pablo Motos, o sigui, la que acabem de descobrir ara fa anys que aquest senyor és un masclista de l'alçada d'un campanar. El problema és com és que aquesta senyora està al Congrés dels Diputats, com és que el Congrés dels Diputats no frena això i com és que aquest senyor té un programa de tele. Aquests són les preguntes. La resta, escolta, la humanitat és complexa i cretins n'hi ha de tots els gèneres i de totes les nacionalitats.
Què t'ha semblat la gestió del que s'ha conegut com la llei del només sí és sí?
Aquí tenim un problema, clar, perquè el que no pots fer és canviar les coses i canviar-les tan malament. És evident que totes, jo no hi entenc de lleis, afortunadament per mi, però totes les lleis tenen escletxes, però no pots deixar unes escletxes tan grans en una societat en la que les dones no confien en la justícia, referent a tot el que els hi passa, òbviament, perquè tenim massa casos que ens porten a desconfiar, en què moltes dones no denuncien perquè no se senten segures. Per tant, tot això només fa que augmentar la sensació d'inseguretat, de la manca de protecció de les dones per part de l'Estat, no? Per tant, malament. Aquestes coses dolen. És veritat que es fa amb molt bona intenció, però s'ha de ser molt més curosa i afina molt més. No et pots trobar amb aquestes escletxes, com dic, tan immensa.
Deia, Natza, que avui venia a seure a un bar, a escoltar i, sobretot, a aprendre. De quina manera el feminisme interpel·la els homes?
De la mateixa manera que ho interpel·la qualsevol altre moviment. El que passa que us negueu molt a escoltar-lo i us negueu molt a pensar que va amb vosaltres. I, per tant, és aquella frase també, no, si jo tinc germanes, jo tinc mare, jo tinc nòvia, ja, i ets un masclista, saps? O sigui, de què em serveix que tinguis tot això? Llavors, els homes, no feu cap esforç per anar vosaltres al feminisme. Llavors, el feminisme té molta feina, ja, amb tot el que té. I és molt esgotador anar a convèncer-vos, però jo crec que mirant altres moviments heu de ser capaços d'incloure-us en aquest i actuar activament, que no ho feu, no us sentiu interpel·lats mai pel que ens passa a les dones, i això és un problema, perquè la major part dels nostres problemes són culpa vostra, directa o indirectament.
El problema més gros que tenim els homes envers això és que encara no creiem que el masclisme també ens afecta a nosaltres?
Exacte, que és el que diem, no? Jo sempre dic que el feminisme és un moviment que ens beneficia a tots i a totes, perquè justament vosaltres també formeu part d'un sistema en el que no us sentiu còmodes. La major part de vosaltres també us han dit com heu de ser, com heu d'actuar. Si no entres dintre d'aquests esquemes, òbviament no estàs bé. Però és que si jo veiés a tots els homes feliços i contents i absolutament satisfets, diria, hòstia, realment s'han muntat un sistema en el que ells sí que s'hi senten a gust, a nosaltres estan putejant pels segles dels segles, però ells estan contents. No és el cas. Llavors, m'al·lucina que no ho revelem parleu contra això. Ho entenc des del privilegi. O sigui, no esteu bé, però teniu tots els privilegis. Clar, no és el mateix no estar bé i a sobre no tenir cap privilegi, la qual cosa fa que et rebotis, òbviament. Però m'al·lucina molt que no tingueu la capacitat que té el moviment feminista de realment qüestionar el sistema de dalt a baix i donar-li la volta.
Abans llegia una part de l'article que publicaves la setmana passada al diari Ara i et deia que bèstia, no? Quantes vegades t'has hagut de sentir, ostres, Nats, és que uses un llenguatge que igual no cal entre els homes perquè és molt bèstia, precisament.
Sí, moltes vegades, però ja em coneixeu una mica i sabeu que m'és absolutament igual. D'alguna manera s'ha de parlar i aquesta és la meva. Sí.
El feminisme també inclou educació emocional en tant que ens falta a tots, especialment als homes?
El feminisme és educació emocional. El feminisme reclama justament aquesta part que s'ha considerat pel sistema molesta, diguéssim, que són les emocions, que s'ha atribuït a les dones com si les dones no fóssim raó, només emoció, i com si els homes no tinguessin emoció i només tinguessin raó, no?
T'ho preguntava, Natza, perquè ahir, justament, mira, està la Nina aquí amb nosaltres i justament ahir anàvem a veure
la
un musical.
Nina,
Nina. Si vols, explica-ho tu,
sí,
també,
clar,
això, eh?
Sí, clar, explica-ho tu.
Anàvem a veure un musical ahir, al Teatre Condal de Barcelona.
Sí.
I vam acabar plorant els dos com a toies.
Efectivament.
I jo no sabia on fotre'm. I pensava, per què no?
Quin musical era.
Una llum tímida. Preciós. Preciós. La història de dues dones, la història d'amor de dues dones durant el franquisme.
Però sembla que
tonta.
Sí, ara diré una cosa molt, molt absurda, però sembla que els homes només puguin plorar quan deixen el futbol, per exemple. No, jo, només es veuen homes plorant quan deixen els esports, que és una cosa absolutament ridícula i a mi em fa molta vergonya de veure. Entre altres coses, jo ho entenc, eh? Vull dir que li has dedicat moltes hores i sobretot li has posat molt al cos que te'n recordaràs de lo destrossat que el tens. I jo crec que això és motiu de plorar. Però fixa't que són en aquestes ocasions en els que socialment es considera ben vist que un home plori, no? Però fora d'això, no, si plores veient un musical, dubtaran de la teva sexualitat, és el primer que et diran, no? A més, estàs veient un musical i a sobre plores, ja, pam, encasellat, directe, clar, encasellat directament. És molt ridícul, sincerament, és molt ridícul. És com dir, tots som així o tots som aixà. És molt tonto i de la mateixa manera que, evidentment, quan jo increpo els homes, no increpo a tots els homes, alguns més especialment que els altres, però, òbviament, hi ha un genèric en el que ens hem de dirigir i que després cadascú, la seva consciència, sabrà com actua, no? Però aquesta cosa del plorar és curiós que continuï passant, això, eh? I que els homes
continuïn
amagant-se tant de plorar.
Ara em deies, el meu discurs no va cap a tots els homes, va cap a una franja en concret d'homes, etc.
I a les dones, sobretot a les dones, perquè el gran problema que tenim és una cosa que jo també insisteixo molt, si totes les dones fossin feministes, el problema s'hauria acabat, també t'ho dic, perquè som majoria, no? Per tant, a mi...
No som majoria?
No, home, no som majoria. Mira aquesta de Vox i em diràs lo feminista que és. No, però aquesta és la gràcia, és a dir, també hi ha una reivindicació que de dones, les dones no som homogènies, hi ha tot tipus de dones, òbviament. A mi m'agradaria que no hi haguessin dones d'extrema dreta, però n'hi ha. I, òbviament, a mi m'agradaria que la primera ministra d'Itàlia de la història no fos una dona d'extrema dreta, però, ostres, amb tot el que ens hem menjat al llarg de la història, està passant el que està passant i ens hem d'acostumar a que les dones som multicolor en tots els sentits, no? Per tant, aquesta cosa de dir, ah, però és una dona. Sí, home, és una dona que s'ha educat com totes. Ens hem educat en el masclisme i en aquest sistema. Per tant, reproduirà, i sobretot en esferes de poder, reproduirà exactament el mateix que els homes, perquè si no també costa molt d'arribar-hi. Aquesta és l'altra. Saps? Com hi arribes? Sent feminista? És complicat, ja t'ho dic jo, eh? És complicat.
Respecte al discurs, deia, quan et trobes algú que et confronta el discurs feminista, encara te'n sents o dius, mira, jo ja estic cansada d'explicar-me.
Depèn molt de la persona. Hi ha persones amb les que tens ganes de tenir un debat, hi ha persones amb les que no. Això depèn molt del tarannà. Jo sóc una persona amb poca paciència en general i veig a venir ja el tipus de pregunta o el tipus de consulta. I no tinc prous anys com per no perdre molt el temps.
Entens, però, que hi hagi homes que
els costi entendre o situar-se en tot plegat, perquè diuen, sí, sí, jo estic d'acord, però llavors no vull semblar un fals aliat i no sé com fer-ho del tot per encaixar
sí,
però, en aquest discurs.
Però m'és igual, és a dir, els homes us heu de posar, i em dirigeixo a tu també, pobra, perquè et tinc al davant, bueno, pobra, tampoc em fas cap pena.
Tira, tira.
Sí, però perquè ets un home, diguéssim, i et tinc al davant. Però, òbviament que s'ha de fer un esforç, nosaltres hem de fer un esforç. Nosaltres hem hagut de fer un esforç molt més gran. Llavors, què m'estàs explicant? De quin és el teu problema de vida? Que no ho entens? Que no t'adaptes? Noi, doncs hem tret molts llibres, alguns més complicats i d'altres més fàcils de llegir, que igual els has de... O sigui, entens? Que es parla tant de la cultura de l'esforç, que jo l'odio, la cultura de l'esforç, però aquí no es fa cap esforç. T'ho han de donar tot mastegat. Clar... jo trobo que hi ha una mandra infinita i aquest, no, si jo sóc pro, el pro aquest, si no ets capaç a la vida de treure aquest pro, deixa-ho estar, no? Jo no sóc racista, pro, jo no sóc homòfob, pro, no? Això ja... Són frases ja que haurien d'estar destituïdes, s'haurien d'eliminar de les nostres converses.
Com saps, Natza, ara s'està negociant entre PSOE i Podemos la reforma de la llei trans. La lluita feminista i la drets LGTBI han d'anar de la mà?
Ah, aquesta és la gran pregunta, aquesta és la gran pregunta. I t'ho deixarem una pregunta oberta i que es reflexioni cadascú el que hagi de reflexionar. Perquè en el meu cas és evident que hi ha... que les lluites compartides ens fan més fortes, però també en molts temes ens separen. I, per tant, aquí hi ha molta agressivitat en moltes discussions i jo penso que fins que no es baixi aquest nivell d'agressivitat no podem tenir un debat seriós sobre tot això. Però no només passa amb el feminisme, les lluites compartides passa, no, amb l'ecologisme, no, també s'inclou l'ecologisme, passa amb moltes altres, amb l'antiracisme, etcètera, etcètera. És un tema que no ens dona ara per parlar-lo massa i trobo que ens estem posant massa serioses pel dia que és i sí? Per estar en un bar. Sí, jo en un bar normalment no parlo d'aquestes coses.
Per cert, deies en una entrevista, no?, que els homes gastem més en un bar que amb el psicòleg.
Sí, és veritat. Però això és veritat, o sigui, però perquè també en aquesta...
Mi no m'ho diguis, eh?
En aquesta...
Sí?
Hòstia, però sí que estàs malament, tio.
Fatal.
Ja, però és normal, que estiguis malament. És lo normal que estiguis malament. Sí que és veritat que hi ha aquesta educació que ens han donat que fa que nosaltres tinguem més capacitat per demanar ajuda externa que els homes, però això és un problema, com dèiem al principi, del sistema, de l'educació, que tu t'han dit, és que tu has d'aguantar tot i, per tant, com que no ho aguantes, acabes a un bar bevent cervesa, no?, per exemple. És una mala solució, com tots sabem, tot i que és una solució en la que totes també hi hem caigut, en alguna ocasió.
Va, canviem de qüestió perquè el proper febrer farà un any que ets a la Junta d'Òmnium Cultural. Les coses es canvien des de la militància activa i per això vas decidir unir-te a Òmnium Cultural?
Sí, per això i perquè el Xavier Antic és una persona que respecto molt, que és el president d'Òmnium, que conec de fa molts anys, i perquè segurament és el pitjor moment per entrar a Òmnium, no? És el pitjor moment de l'independentisme, són les hores més baixes. I per tant intentar, aquí l'ambició hi és tota, però el moment és molt complicat, intentar revertir aquesta situació en la que ens trobem, en la que socialment ha baixat absolutament tot cap avall i normal, perquè ha passat tot el que ha passat, i jo crec que això ho fa més interessant i ho fa molt apassionant, però insisteixo, complicadíssim.
Tu tens la sensació del ens han enganyat? Està aquí la pregunta.
Ens han enganyat. Sí, clar que ens han enganyat. Sí, sí, ens van enganyar. Ens van enganyar, no hi havia... Jo crec que el problema també estava en que segurament hi havia molta menys confiança per part de la política en l'1 d'octubre que per part de la gent. I aquí és on va fallar el pronòstic, no? La gent hi era, com hi havia estat durant tots aquests anys, i les altres coses no estaven tan preparades. Però sí, home, és normal, clar que he tingut aquesta sensació d'engany. Com tots els indepes, no?
Òmnium Cultural, lluita independentista, però també lluita per la, pel sector cultural català. Quina és la situació del català? Quina és la situació del català, la cultura catalana?
La cultura catalana està en un moment bo.
Ara hauríem de definir
una
què és cultura catalana,
sí,
que saps
no.
que és un debat que...
Diguéssim que la cultura feta en català. La cultura feta... Parlem d'això perquè és el que Òmnium treballem. O sigui, no parlem de la cultura feta amb altres llengües. La cultura que es fa en català jo crec que viu un moment molt bo i a més ho estem vivint amb exemples, per exemple, no? El gran èxit del Carràs és un exemple molt... A més, fixa't que ve acompanyada de grans èxits de dones, que això a mi em fa ja un triple feliç, en català i de dones. Què es pot demanar més? Veus, ja em puc morir, ja t'ho deia, que hi ha moltes coses que ja em puc morir. Un molt bon moment, paradoxalment, en el mal moment que viu la nostra llengua, la situació actual, no? Per tant, aquest tema sempre és complicat, perquè com defenses tot això sense un estat? És un tema molt difícil. I com un estat no et defensa en absolut la teva llengua ni la teva cultura, no? Per tant, aquí jo crec que Òmnium juga el paper que ha jugat tota la vida, que és trist, perquè des de fa 60 anys que estem fent exactament el mateix, que és defensar una cultura que encara no es pot defensar per moltes raons, no?
Llibres, podcast, teatre, exposicions... I si et pregunto per futurs projectes...
El futur no existeix, com deia un
dels... Tens la sensació que ho has fet tot o no?
No. Tinc la sensació que encara em queden coses per fer, però no visc amb l'angoixa de fer-les o... Sí, tinc ganes de treure un altre llibre, tinc ganes d'escriure més, diguéssim. Però jo sóc una persona, com veus, bastant dispersa, i llavors em distrec. I vaig començar a fer altres coses i això. Però jo crec que el que he fet està bé, estic molt contenta amb aquesta trajectòria i he tocat pals que em feia molta il·lusió tocar i me'n queden de nous, i tant. Dintre de que veus que tot està una mica relacionat, sobretot amb la comunicació, diferents maneres de comunicar coses. A mi això m'apassiona, m'agrada molt, m'apassiona molt. I crec que és el que... Jo no sé fer res. I, per tant, jo crec que això, més o menys, me'n surto.
Per cert, un podcast, per què? Per què aquest format?
Perquè era el format que ens donava més llibertat a tots nivells, sobretot llibertat de fer-lo quan ens donés la gana, fer-lo com volguéssim, la durada que volguéssim, és a dir, no teníem cap pressió de cap tipus, només la que nosaltres dues ens posàvem, i per tant era fer una feina amb una llibertat que segurament fins ara no havíem tingut.
De moment t'escoltarem a Spotify, està el podcast,
i a l'iVoox,
a l'iVoox també, a les properes setmanes el nou paradigma. Natza Ferrer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Caraut.
l'hora de saludar a Ruth Caral. Ruth, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Bé.
Fent reportatges, eh?
Fent reportatges cada setmana.
Anar fent. Va, què et portes avui?
Mira, avui vos porto un reportatge, jo diré així, clar, sobre drogodependències. Vos dono una mica més de detall. Vaig anar a un hospital del barri de Gràcia, d'aquí de Barcelona, l'Hospital de l'Esperança, en el qual, dins del mateix edifici, dins de la mateixa infraestructura, podríem dir, hi ha dos centres. D'una banda, el REDAN, que és un centre de reducció de danys, que principalment s'adreça a persones consumidores de drogues i que té per objectiu facilitar l'accés al tractament que necessiten i també motivar-los d'alguna manera perquè realment facin el pas i accedisquen a fer-se aquest tractament. I per altra banda hi ha el Centre de Salut Mental per a Adults i Drogodependències, que és un hospital de dia de patologia dual. De fet, és l'únic de Barcelona que té pacients actius, és a dir, que no té restricció d'abstinència.
La patologia dual és quan hi ha a la vegada un trastorn addictiu i un de mental, no?
Exacte, sí, correcte, és això. La majoria de centres de psiquiatria on aquest perfil d'usuaris podrien anar a tractar-se no permeten que els pacients tinguin un consum actiu de drogues, però en aquest cas sí que ho podem fer.
Va, de seguida en parlem de tot plegat i de seguida escoltem el reportatge abans, però alguna cosa més que vulguis afegir, va.
Sí, només un comentari. Al reportatge sentirem tres testimonis que habitualment van al REDAN i dos històries d'usuaris que van a l'Hospital de Dia de Patologia Dual. De tots aquests testimonis, només presento una dona, és a dir, no dic el seu nom perquè ella em va autoritzar a fer-ho, però els altres no els presento perquè prefereixen mantenir l'anonimat i, evidentment, doncs, jo ho he de respectar. Per tant, us recomano que, si podeu, pareu bé, atenció a les veus per saber ben bé qui parla en cada ocasió, no? Normalment, de tant en tant, vas repetint qui és cadascú per anar situant, però en aquest cas no ho he pogut fer. Per tant, ja ho he organitzat perquè no hi hagi confusió, però per si de cas no costa res avisar.
Estem avisats. Va, escoltem el reportatge d'avui.
Sí, som-hi. L'any 2016 a Catalunya es calculava que hi havia unes 10.000 persones que vivien en una situació de sense llar. Aquesta xifra es divideix entre les persones que no tenien més remei que passar els dies en un espai públic, a la intempèrie, i entre les persones que accedien a un centre social o alberg, algunes per viure-hi temporalment, altres només passant-hi la nit i havent-ne de marxar l'endemà al matí. Des de llavors, 6 anys més tard, la xifra ha augmentat i s'estima que ara hi ha 18.000 persones que es troben en aquesta situació, un 80% més que el 2016. Aquestes són les dades actualitzades de les entitats que atenen persones sense llar: Arrels Fundació, Assís, Càritas Catalunya, Sant Joan de Déu i la Comunitat de Sant Egidio.
Per tot 2 mesos al carrer ara mateix. És poc temps, però bueno, ja és temps, no? I és que al final no, jo no havia estat mai i psicològicament estic com a cau. Jo no sóc d'aquí a Barcelona, si la meva gent em veigués així, no saben, no, que estic en aquesta situació. No he volgut jo dir res, tampoc. Estic de baixa, per, també una mica per l'alcoholisme. He tingut una recaiguda forta al març i encara no he pogut sortir-ne. He estat 4 mesos ingressat a un centre, també, i bueno, és curiós perquè al final estic treballant, però per aquí circumstàncies m'he quedat al carrer, no?
Que hi ha arribat el fred de l'hivern, encara és més necessari trobar un espai segur on, com a mínim, arrecerar-se. És el que ofereixen els REDAN, els centres de reducció de danys. Són centres i serveis adreçats a persones consumidores de drogues, l'objectiu dels quals és reduir els problemes per a la salut física i psicosocial i motivar i facilitar l'accés al tractament. A Barcelona n'hi ha 16, un dels quals és el Centre de Salut Mental i Addiccions del barri de Gràcia.
Fa poc que he conegut el centre. Aquest lloc el que em dona és una mica de calor, ara que fa fred, tracta amb la gent, també em puc dutxar 3 cops per setmana.
Els serveis d'aquí, per mi, són molt, molt bons. És l'únic servei que a mi m'ofereixen, dutxar-me 3 cops o fins i tot 4, a la setmana i una dutxa excepcional, amb potència de l'aixeta.
I bueno, el vindre aquí pues, te reconforta, te sents bé, t'atenen bé, el tracte és bo, pots mirar la ràdio, el cafè, pots esmorzar, i bueno, en un moment donat també te pots tractar del problema, no? I per això també pues, tinc un servei. Vinc aquí, m'estan atenent i tot, i de moment jo estic molt content.
Ara fa uns 4 anys que Maria José Gómez Junyent també acostuma a vindre al redant de l'Hospital de l'Esperança de Gràcia.
Jo tengo depressió crònica i ara, en estos momentos, estoy mejor. Estoy bastante animada porque yo también soy alcohólica y, bueno, aquí... Todo, yo encuentro que todo está muy bien.
Van parlant amb nosaltres, si necessiten qualsevol tipus d'atenció, tant social com psicològica, atenem en privat. I tenim una altra sala on fem grups tots els dies, a les 12 del matí. També tenim un grup a les 11 d'estimulació cognitiva i els grups que tenim a les 12 són d'emocions, de projecte de vida, de prevenció de recaigudes, etc. I poden anar al grup o no, com vulguin i com els hi vagi bé.
Ella és Gemma González, psicòloga responsable del Redan i de l'Hospital de Dia de Patologia Dual. Allí s'hi senten molt a gust i poden anar des de les 8 del matí a les 2 de la tarda sense cita prèvia. Però és un espai amb un horari tancat i ells necessiten un lloc on passar la nit.
Me gustaría que hubieran más albergues, más puestos para todos los que duermen en la calle, porque yo, gracias a Dios, vivo con mi hermana y yo tengo una habitación y tengo una cama. Y me imagino lo duro que debe ser dormir en la calle.
En principi, les llistes d'espera dels albergs són molt llargues, no? Llavors, pues, bueno, com puc agilitzar, no?, esta llista d'espera? Bueno, considero que pot ser més llocs o més llocs de places d'alberg.
L'Ajuntament el que ofereix a Barcelona és horrible, és horrible. I, a més, no dona abast. I a mi el servei d'aquí és, per mi, és el millor que hi ha. Fins ara a Barcelona i porto un any al carrer.
Perquè al final és com si fos una cosa molt limitada, no? El dret a tindre una habitació o un alberg és una cosa bàsica, no?
A quasi tots els de Barcelona els conec i no fa falta conèixer dos o tres per saber com va la cosa. El que passa és que de llocs com aquests tindrem que haver-hi més. Per almenys solventar la situació de carrer, que és una bogeria. És una bogeria.
Més enllà del dret a l'habitatge, les persones amb patologia dual i en consum actiu també topen amb diverses dificultats per accedir a centres on tractar-se. En el cas de l'Hospital de l'Esperança de Gràcia, allí també compten amb un centre de salut mental per a adults i drogodependències, un hospital de dia de patologia dual que és l'únic de Barcelona que atén pacients actius, és a dir, no té restricció d'abstinència. La majoria d'usuaris pateixen alguna recaiguda o directament encara són consumidors. Això fa que molts cops no puguin entrar en comunitats terapèutiques o a hospitals de dia de psiquiatria on se demana no ser consumidor.
És un hospital de dia de baixa exigència en consum perquè es respecta la deshabituació de cada persona. És a dir, si una persona està molt ambivalent en deixar el consum, que sí que vol però no pot, encara no és el moment, se'l li respecta fins que realment la persona pren consciència de que ha de deixar la drogodependència que sigui en el moment idoni per la persona. Llavors sí que hi ha una alta exigència en qüestionament i aprendre habilitats socials, habilitats financeres per portar una casa, etc. I a poc pues, amb visites individuals, amb la psiquiatra com a mi, amb la psicòloga, anem fent una mica la consciència de l'addicció que necessita per agafar totes les eines internes per deixar de consumir al 100%.
Jo porto 2 anys sense consumir i això el que m'ha portat a mi m'ha portat ha sigut l'últim pas per saber qui sóc. I aquí he après a saber el que són les meves malalties, que no volia acceptar. Si no hauria estat aquí, segurament no sé si estaria viva o morta, no tinc ni idea. I aprendre a saber quines són les meves malalties i comprendre-les i treballar-les i les eines que ells m'han donat, poder-les treballar amb mi, pues potser he acceptat més la meva vida.
Coge depressió i, bueno, y a raíz de eso, bueno, pues tuve un episodio de suicidio, digamos, ¿no? Coge la baja y entonces ya empecé con psiquiatras y psicólogos. En principio tenía TLP. Mucha impulsividad, que lo que me hacía cuando me daba bajones, pues empezar a beber impulsivamente. Llevo 6 semanas, hasta la 7ª semana que estoy aquí, y la verdad, pues que llevo 2 o 3 semanicas que he vuelto a retomar el deporte, no consumo, no bebo, ni fumo, y hay muy buen ambiente, la verdad. Yo pensaba que en un principio, claro, como es esto de adicciones y cosas, digo, hostia, a ver qué se encuentra uno, pero la verdad que muy bien.
Abans no es tractava la psiquiatria com es tracta ara. Vull dir, no trobaven cap explicació, perquè no havia la mateixa empatia que hi ha ara. Aleshores, mai he tingut confiança en la psiquiatria, fins que he començat a veure que hi ha bons professionals. I l'hospital de dia a mi m'ha fet molt de bé. Tinc molt bones paraules per ells. I no perquè estic aquí ara i ara, perquè jo demà marxo ja, m'han donat l'alta i estic molt contenta d'haver passat per aquí. I gràcies a ells pues, he fet un canvi molt rotund i molt maco. Bueno, potser soc una de les persones que puc sortir de tot això. Estic segura.
Des que van inaugurar l'Hospital de Dia de Patologia Dual a principis del 2021, han ofert 25 places al 100% d'aforament. Fan activitats i conjuntament reflexionen sobre la salut mental. Mentrestant, al Redan va arribant gent. Uns venen a fer una sessió en grup, uns altres treuen el cap per posar-se al dia amb les notícies i la majoria només venen per tindre una mica de companyia i un lloc tranquil on poder passar el matí. En sortir és quan comença la jornada llarga i dura, haver de viure al carrer i evitar patir una recaiguda.
És que més que demanar, m'involucraria. Saps el que vull dir? O sigui, jo crec que tinc l'experiència per saber com es té que fer les coses, saps? Ojalà em toqui la loteria i sí que podria fer algo important. Però ara mateix, pues, lo que tinc que pensar és en mi, no? En mi i en els que em rodegen.
Sis minuts que passen ja de les 5 de la tarda i Rut Caral, quin reportatge més dur i que esperançador alhora.
Sí, sí, total.
Que bèstia, que bèstia. Sí, sí. Anava escoltant els testimonis i et deia micròfon tancat, t'ho voldré preguntar, perquè a vegades valorem poc la gent que fa els reportatges i sobretot els reportatges radiofònics, que en saps que sóc un apassionadíssim sí, de reportatges radiofònics. T'ha estat fàcil que la gent t'expliqui la seva vivència, la seva experiència pròpia?
Sempre n'hi ha de tot. Sempre te trobes de tot, eh? Però en este cas, he de dir que va ser molt fàcil la gestió. Primer perquè ja tenia una altra experiència prèvia, la qual cosa ja hi fa. Després, també perquè els professionals sanitaris també fan un treball molt de molta preparació. Uh-huh. És a dir, a part que els ho expliquen en tots els exiguts, vindrà o se mos ha sol·licitat, no?, que vindrà a gravar un reportatge. Llavors ja els preparen molt i els avisen molt bé, no? I llavors, per tant, les persones que acostumen a dir que sí, ho fan en molta passió, en molta alegria, en molta il·lusió, i s'hi aboquen en tot el cos, no?, podríem dir. I relacionat amb això, també com a curiositat, uh-huh, perquè també m'apareix molt interessant, a l'Hospital de Dia de Patologia Dual cada dia fan unes activitats i ho tenen tot molt, tenen un horari molt ben pautat, i cada dia les activitats, ja ho explicava el reportatge, són d'una temàtica diferent. Pues justament el dia que jo hi vaig anar van aprofitar i van fer l'activitat per parlar de la seva relació als mitjans de comunicació. I precisament crec que va ser molt interessant perquè jo vaig fer les entrevistes abans que es fes l'activitat i vaig fer les entrevistes al davant d'altra gent, no? És a dir, estaven allí tots els usuaris, estaven preparats per fer l'activitat i en lloc de començar a fer l'activitat vam començar fent les entrevistes. Llavors, clar, quan van veure el que jo vaig fer, les preguntes que els vaig fer i després la reflexió de la psicòloga i llavors van crear el debat, va ser quan molts d'ells van dir és que realment és una activitat que està molt bé aprofitar-la, entre cometes, sempre que tingués l'opció i que es pugui fer i tot, perquè ells mateixos diuen després tu et pots escoltar i també ets molt més conscient, no?, de primera com t'expresses i del que transmets i també del que tu expliques de la teva pròpia experiència, no? Que si tu estàs... Una altra de les coses que expliquen és que moltes vegades costa molt assimilar que tu tens aquella patologia i que t'han fet aquell diagnòstic. I, clar, si tu això ho estàs explicant per la ràdio perquè t'ho pregunten i després t'escoltes a tu mateix dient jo tinc això, jo estic passant per aquest procés, clar, és un cop de realitat
que no ha de ser fàcil.
Sí, sí, però que justament la psicòloga els feia la reflexió com de dir, està molt bé que els mitjans de comunicació se'n parli, però és evident que nosaltres ens necessiten, no? És evident que necessitem els testimonis. Llavors, els encoratjava d'alguna manera sense fer sense obligar-los a res, per entendre'ns, eh? Simplement com una proposta i una reflexió de dir, si mai us ho proposen, sapigueu que realment és una cosa que vos pot anar bé també per a vosaltres mateixos.
Et deia quin reportatge més dur i que esperançador, i sobretot ho podríem resumir, jo crec, amb una de les frases que es diu al final del reportatge, no? Quan et diuen, no, jo no pediria nada, jo m'involucraria.
Sí, sí.
Que bèstia.
Sí. I quan te ho diuen davant a la cara, encara impressiona més, clar, perquè dius, és que té tota la raó, no? Moltes vegades dius, no necessito més, tenint tan poc, no necessito més, sinó que el que s'hauria de fer és canviar moltes coses. Uh-huh. I sí, sí, és això.
Ruth, ens has presentat 5 històries molt diferents amb aquest mateix rerefons, el consum de drogues.
Sí, justament. Aquestes 5 històries se centren en un mateix lloc, és el que explicàvem, a l'Hospital de l'Esperança de Gràcia, però per d'altres indrets trobaries altres històries que t'expliquen, evidentment, realitats diferents. Al final, Catalunya és un territori on hi ha un alt consum de drogues. Avui te torno a portar dades. Este les he tret, bueno, en una entrevista a Joan Colom, subdirector general de drogodependències de la Generalitat, al diari Ara, que es va fer a l'octubre d'enguany. Ell dona 2 dades que no haurien de passar per alt. D'una banda, 100.000 catalans van consumir cocaïna l'últim mes, és a dir, en dates aproximades del mes de setembre d'enguany.
L'últim mes?
L'últim mes.
Que bèstia.
En l'últim mes, 100.000 catalans van consumir cocaïna, sí, sí. I vull dir que són moltes persones, eh? És la teva reacció,
sí, sí, sí,
ja
evidencia
això.
Sí, m'he quedat una mica pasmau, que es diu en castellà.
Sí, sí. I l'altra xifra, que a mi també m'ha xocat bastant, és que el 25% de joves de secundària beuen més de 5 begudes alcohòliques en poques hores. 5 begudes alcohòliques i joves de secundària.
Wow.
Una dels testimonis, de fet, per vincular-ho, ara en el reportatge, una de les testimonis que apareixia al reportatge m'explicava que va començar a beure als 13 anys.
13 anys?
13 anys.
És molt bèstia, això.
Clar, i després tens tota la vida per davant, no? Però... Però, bueno, és això, simplement que ja hem de reflexionar, no? Si més no, simplement ficar mesures per previndre-ho.
No, quan diem que els reportatges de Ruqueral són socials i que ens han de remoure alguna cosa, avui déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, entenc que per tot això és important prevenir aquestes situacions, però clar, mentre això no passa, són molt necessaris els centres i els hospitals que tenen els pacients, com deies abans, en patologia dual.
Sí, tant els hospitals com els RETAN, perquè al final és un espai on se troben persones que comparteixen o bé una patologia semblant o bé la mateixa situació, que no tenen llar. Uh-huh. O que no tenen llar, o que no tenen prou recursos, o d'alguna manera fan cap allí, no? I això és el que et comentava abans, que fer el primer pas és el que més costa. Assimilar que tu et trobes en aquella situació o que una persona propera a tu ho pateix, que això també és un altre tema i que també ens hi podem trobar, no?
Sortia, de fet, Ruth, amb el mateix reportatge, un testimoni que deia que no ho havia explicat.
Mm-hmm,
que ell
exacte.
Era allà dins, però que no ho havia explicat.
No, i que ningú de la seva família sap que està aquí i que està passant per això.
Uh-huh.
Sí, sí. Però, bueno, suposo que és això, no? Quan ja aconsegueixes fer el primer pas, llavors sí que és una sort trobar diversos espais habilitats i preparats per atendre tothom que ho necessita, sobretot el redant, que allí hi ha gent que hi pot anar sense cita prèvia i ja sales per passar el matí arrecerats amb accés a un got d'aigua o d'una tassa de cafè calent o una dutxa, que això sí que ho agraeixen de valent i m'ho van repetir... I repetir, sí, sí, m'ho han repetit molt.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. Bueno, de fet, si mos trobéssim en aquesta situació, nosaltres també ho agrairíem.
En canvi, a l'Hospital de Dia de Patologia Dual hi ha, però, 25 places i totes al 100%, has dit, eh?
Clar, aquí està la diferència, no? Que al redant tu hi pots anar sense cita prèvia, però clar, a l'Hospital de Dia de Patologia Dual les places són limitades i a part que estan totes plenes, no? Per tant, vol dir que també hi ha molta gent que segurament està interessada en aquest servei. Clar, com no hi pot accedir tothom, ja és més complicat, però s'ha de tindre en compte, que és el que comentàvem abans, també, que tenen fan les activitats en la psicòloga i després també tenen una atenció individual de psiquiatria. Llavors fan això, activitats en grup, de debat, de treball de gestió econòmica, gestió emocional, i és això, ho tenen tot molt reglamentat, molt organitzat. De fet, també allí tenen servei de menjador.
Sí.
O sigui que també dinen junts i també fan una mica de caliu, més de pinya, per evitar una recaiguda.
Això t'anava a preguntar, que la mateixa pinya entre ells mateixos, sí, entre els malalts mateixos, no?
Sí, sí.
Els ajuda.
De fet, també m'apareix molt curiós una de les declaracions que em van donar i que l'haia inclòs al reportatge, que dia, jo quan me van dir que em derivarien i que aniria a este hospital de dia, vaig pensar, ostres, estaré en més gent com jo, i que em trobaré, no? O sigui, com serà la convivència en gent que més o menys també està passant pel mateix moment que jo. Ell ho veia com una cosa que li feia en cert respecte, certa temor, perquè...
Em posava un mirall, no?
Sí, sí, exacte. I clar, s'han trobat a lo contrari, diuen que estan encantats dins de totes les circumstàncies, però que sí, sí, que veuen que tenen ara més esperança i molta gent també explica que en aquests casos és una manera de recuperar la il·lusió, perquè molta gent l'ha perdut. Vull dir, hi ha molta gent que quan va allí és que ja ha provat una o diverses vegades de suïcidar-se. Vull dir que estem parlant de... No de qualsevol cosa, podríem dir.
No, estem parlant de casos greus, i ho deia avui precisament en el programa, quan parlàvem de sanitat, parlàvem també de salut mental i d'aquest tipus de patologies que s'anava a parlar molt, 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 ara que estem sortint d'una pandèmia i que ens ha alterat com ens ha alterat, i ara ens ho deies, les dades sobre joves que fan esfereir.
Sí, sí.
Fan esfereir.
Sí, 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 és així.
Ruth, escolta, que vagi molt bé.
Igualment.
Dibuixats amb llums de colors que enlluernen tots els nostres cors, enceguen els ulls amagant-me els sons d'algú sense tanta sort. Nits solitàries sense escalfor, somriure nous records. Nits oblidades, trossos de cançons, tan sols per omplir la buidor. Tingues bon Nadal. Cançons de Nadal que ens tanquen els ulls amb disfresses de colors. Amor embolicat en paper de regal, tan sols per trencar la tristor. Esperança, sense il·lusió, els dies passen poc a poc.